Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El ministre Òscar Puente estén la mà al govern per impulsar la xarxa ferroviària de Mallorca i recuperar el conveni de carreteres. Dues assignatures pendents en matèria de mobilitat a les Balears i amb un deute històric per part de l'executiu de l'Estat. El compromís l'ha adquirit avui el ministre a Palma, on ha fet una visita amb les autoritats de les illes al nou passeig marítim de ciutat, que estrena cara després de 3 anys d'obres i 50 milions d'euros d'inversió. Una visita que l'alcalde Jaime Martínez ha aprofitat també per demanar a Òscar Puente que estudi com invertir els 200 milions d'euros que s'havien de destinar al tramvia de Palma, un projecte descartat per l'actual equip de govern municipal, que reclama altres mesures per respondre als problemes de mobilitat que tenen els ciutadans. Assumpte destacat de l'actualitat d'aquest dilluns, 10 de novembre, Iker Hernández és al comandament tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la grip aviària. Les Balears esquiven per ara el confinament de granges, però apliquen restriccions.
Es prohibeix la venda i exhibició d'aus a mercats de 14 municipis. I a les granges s'han de ficar els abeuradors i menjadores a dins els corrals per evitar que s'hi aturin les aus silvestres, principals responsables del contagi de la malaltia que ha posat contra les cordes moltes instal·lacions a Espanya i Europa.
El govern detecta irregularitats en el pagament de la renda social garantida l'any 2020.
Benestar Social ha revisat 4.000 expedients sobre aquesta ajuda i ha trobat casos de beneficiaris sense NIE ni amb residència a les Balears. La conselleria estima el pagament irregular entre 1,6 i 2,4 milions d'euros per milers de beneficiaris.
Les llistes d'espera continuen augmentant. A Eivissa hi ha 2.300 pacients pendents d'una operació quirúrgica. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. El retard mitjà és de gairebé 5 mesos. Un total de 150 dies d'espera. Són més dies dels que calia esperar a principis d'any. Encara que, segons la consellera de Salut, Manuela García, aquestes xifres, tot i que dolentes, continuen sent millors que les de 2023.
La unitat de diagnòstic molecular i genètica clínica de l'Hospital Son Espases detecta una mutació genètica única només a Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La mutació pot provocar miocardiopaties. Afecta a persones de famílies amb determinats llinatges menorquins. Encara s'ha de continuar investigant, sempre treballant amb els cardiòlegs. L'objectiu a curt termini és detectar-la a familiars descendents i també ascendents.
A partir d'avui, tots els ajuntaments de Mallorca poden adherir-se al programa Festes Segures del Govern. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El programa té com a objectiu prevenir incidències en les festes populars de l'illa. El pla pilot es va posar en marxa aquest estiu en les festes de Sant Joan de Ciutadella i a Mallorca en la Fira de Soia i a la Patrona de Pollença. I ja es parla d'una reducció de les xifres.
I a la plana internacional, Nicolas Sarkozy torna a ser protagonista. L'expresident francès sortirà en llibertat condicional amb mesures de vigilància, això sí, després de 20 dies a la presó. Ho ha decretat la justícia gala en espera de resoldre's el recurs d'apel·lació interposat per l'exmandatari. Ampliarem aquesta notícia al llarg de l'informatiu. Ara volem saber el més destacat de la plana esportiva. El Reial Mallorca retroba amb la victòria davant la seva afició i surt de les posicions de descens. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Victòria balsàmica 1-0 contra el Getafe amb un gol de Vera Murici que deixa el vermells en 12 punts i fora de les posicions de descens. A la primera ref, insuficient empat de la UD Eivissa a Can Mises contra el Betis Deportivo, empat a 0. A la segona ref, gran victòria per 1-2 del Poblense al Camp del Reus, que situa els dos Cartroia líder del grup. En bàsquet, victòria del Palmer, nou tècnic, 83-80 contra l'Estia Menorca, i victòria també del Figui Palma a Guipúscoa per 65-71. I en vòlei, la Barca Menorca és líder després de guanyar per 0-16-3 davant l'Heidelberg.
Completam la portada amb la previsió del temps. Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia. La setmana comença amb estabilitat
I per aquestes pròximes hores continuarem parlant en general de sol amb el pas de núvols prims i també, independentment, en presència de qualque núvol de baix, però insistim que serà un capvespre de tranquil·litat i moltes estones de cel destapat, i tot això en temperatura semblant a la d'ahir o lleugerament superior. Avui esperem màximes entre 20 i 23 graus, amb vent que bufa del sud-oest, vent fluix, per tant, una situació marítima ja bastant més tranquil·la que el que vàrem tenir, sobretot, ahir de matí. Per demà no esperen canvis, ni demà ni dimecres. Continuarem, en general, dins aquesta àrea anticiclònica. Continuarem parlant del pas de núvols prims i també destaquem el termòmetre, que té tendència encara a pujar de manera lleugera i tindrem valors màxims demà que poden fregar els 24 graus a zones més càlides, sobretot cap al nord de les illes, per mort d'aquest vent del sud-oest.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El ministre de Transports, Òscar Puente, s'ha compromès a negociar per impulsar la xarxa ferroviària de Mallorca i a recuperar el conveni de carreteres. És un dels anuncis que ha fet el representant del govern estatal després de la visita al recentment reformat passeig marítim de Palma. Ina Morales.
La presidenta del govern, Marga Proens, té intenció d'ampliar la xarxa de tren fins al Cúdia i Llucmajor, però necessita la col·laboració de l'Estat. En fora dels despatxos, una distesa conversa mentre caminaven pel passeig marítim de Palma ha servit al ministre Óscar Puente per estendre la mà al govern en matèria d'inversions en tren.
Estamos aún esperando algunos datos de demanda, rentabilidad, que solicitamos cuando constituimos la mesa técnica de trabajo en marzo de este año, pero nos hemos emplazado para reunirnos tan pronto se apruebe este jueves la Ley de Movilidad Sostenible y abordar, como digo, el futuro ferroviario de Mallorca, en el que nosotros, desde luego, tenemos el máximo interés.
Puente també s'ha mostrat obert a recuperar el conveni de carreteres i a fer de mediador amb AENA pel que fa al parc fotovoltaic previst a Son Bonet. Però no només Proens i Puente han parlat sobre projectes i inversions pendents a les illes. El Vale de Palma, Jaime Martínez, ha aprofitat per demanar al ministre que cerquin la manera d'invertir els 200 milions d'euros previstos per al Tramvadia en altres projectes que millorin la mobilitat de la capital balear.
Actualmente ese tranvía no es la solución a los problemas de movilidad de Palma por la situación actual y lo que ha generado esta reforma y por los proyectos transformadores y la idea de modelo de ciudad que tenemos y por lo tanto lo que sí que plantearía es que podamos tener una reunión y ver cómo esos 200 millones de euros pueden llegar para resolver y para apostar por un futuro de movilidad sostenible.
Totes les administracions implicades en la reforma del passeig marítim s'han mostrat satisfetes amb el resultat. Les obres han costat 50 milions d'euros i s'han executat en 3 anys. El president de l'Autoritat Portuària de Balears, José Javier Sanz, ha destacat que han servit per eliminar el trànsit rodat de la zona i per a guanyar espai per a vianants, a més de zones verdes.
Este espacio fue una frontera dominada por el tráfico. Hoy, gracias a esta transformación, se convierte en un lugar abierto a la ciudadanía, verde, accesible y concebido para el disfrute compartido. Peatones, ciclistas, niños, mayores, vecinos y visitantes, que ahora serán los protagonistas.
A Menorca, mentrestant, Port cerca amarraments al port de Ciutadella per als usuaris que ara no poden emprar-ne la rampa a causa de les obres al pont de Sa Colàrsega. També planteja l'ús de la rampa de les instal·lacions portuàries de Cal en Bosc o permetre el pas d'embarcacions en moments puntuals, Excel.
Ports de les Illes cerca alternatives per als usuaris de la rampa del port de Ciutadella que està fora de servei a causa de les obres que es fan al pont de Sa Colàrsega. Tot i que inicialment s'havia descartat la possibilitat d'habilitar l'ús de rampes d'instal·lacions de gestió privada, el conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha dit avui de matí que s'han iniciat converses perquè mentre durin les obres del pont es pugui emprar la rampa de Cal en Bosc. Tampoc no es descarta deixar passar puntualment algunes embarcacions sempre que això no suposi un perill.
coordinar con el jefe de obras que cuando no haya peligro para la obra haya un cartel indicativo en que se pueda abrir. Eso es difícil de prever con tiempo porque las obras van evolucionando en función de su ejecución, pero sí que tengamos un cartel que anuncie que está cerrado y que está abierto.
Una altra mesura que es planteja en aquest sentit és la de crear i cedir de manera temporal alguns amarraments del port perquè els propietaris de barques ja les tinguin a l'aigua i no necessitin fer ús de cap rampa.
A Eivissa hi ha en aquests moments dues platges tancades per despreniment. Són Cala Xarraca, on han estat causats per les darreres plogudes, i Es Vol Nou, que des de principi de l'estiu roman tancada. I Bon Aranyó.
La platja d'Es Vol Nou està tancada des de principis d'estiu. El risc de despreniments és tan alt que l'Ajuntament va optar per aquesta opció dràstica. Felicia Bocú es regidora de Litoral y Platges de Sant Josep.
Ellos están redactando un plan de actuación y yo pienso que pronto, ya ahora que hemos cerrado la temporada, empezaremos con los primeros trabajos.
El consistori ha demanat ajuda per consolidar els punts més perillosos.
Hemos enviado a Costas, el Costas del Estado, la situación a cual nos enfrentamos, pidiendo auxilio para poder estabilizar estos terrenos.
Des de mitjan octubre, gran part de Cala Xarraca també està tancada. Les darreres plogudes han provocat despreniments. L'Ajuntament de Sant Joan ha fet neta tota la platja, però hi ha dues grans roques que estan a punt de caure i el penya-segat on estan és de difícil accés. Carmen Rodríguez és regidora de Platges de Sant Joan.
Però tenim el problema de que n'hi ha unes quantes, dos en concret, que estan molt perilloses i estan a punt de caure. No tenim manera fàcil d'accedir-hi, per tant, seguim mantenent la platja tancada i estem estudiant amb els tècnics a veure quina és la millor manera de fer caure aquestes dues pedres.
Les fortes pluges han evidenciat una manca de manteniment pel que fa a la consolidació del litoral eivissenc.
A la Plana de Successos, un home de 46 anys ha mort avui a l'Hospital Can Misses d'Eivissa després de precipitar-se des d'una alçada de 5 metres. Ha caigut d'esquena des d'un mur de la zona exterior d'urgències.
Els fets han tingut lloc a les 6 i quart del matí. Segons informen des de l'àrea de salut, es tractava d'un home que vivia al carrer i que s'atracava regularment al servei d'urgències per setes, com havia fet any passada. La caiguda s'ha produït des del mur que hi ha a les portes, on s'ha assegut precipitant-se d'esquena a l'aparcament des d'una alçada de 5 metres. Com a conseqüència, ha patit un traumatisme al cap. Allà mateix ha estat atès pels sanitaris que no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Ho dèiem en titulars, el 14 municipis de les Balears comencen avui a aplicar algunes restriccions per frenar la propagació de la grip aviària. Per ara, Agricultura no ha confirmat cap focus a la comunitat i per això, a diferència d'altres territoris de la península, no s'ha de recórrer al confinament de cap granja.
Des d'avui es prohibeix la venda i exhibició d'aus als mercats de 14 municipis declarats d'especial risc i d'especial vigilància. Les zones més vulnerables al virus se situen al nord de Mallorca per la proximitat amb l'Albufera, mentre que altres 9 indrets de raó de les Balears es consideren d'especial vigilància. En tots aquests punts, des d'avui, s'han de modificar les condicions d'alimentació i ubicar els abeuradors i les menjadores en zones interiors o protegides per evitar que puguin entrar en contacte amb aus silvestres responsables principals del contagi. Ho explica Fernando Fernández, director general d'Agricultura.
Lo que establecemos es unas medidas de vigilancia que entendemos que son prudentes, que se focalizan en lo que son los puntos de riesgo. Y los puntos de riesgo son que los comederos y los bebederos de las aves de corral no estén en el exterior.
El govern autonòmic no ha decretat el confinament de les aus de corral perquè no n'hi ha cap focus i per la realitat del sector a les Balears, marcat per l'existència de molts corrals d'autoconsum i domèstics. Per això avisa del mal que faria l'extensió de la malaltia.
Si llegáramos a declarar un foco de gripe aviar en Baleares, tendríamos un problema muy serio. La enfermedad se propaga con mucha rapidez y además se obliga al sacrificio de todos los animales afectados.
Demà el Ministeri es reunirà amb les autonomies i es podrien decretar noves mesures. Al conjunt d'Espanya s'han detectat 14 focus de grip aviària en aus de corral i 69 en aus silvestres.
Més coses. Formentera assumeix errors en la gestió de la residència de majors. El Consell cerca suport de la Fundació de la Dependència del Govern perquè els puguin ajudar amb el problema de personal que pateixen. El 36% de les sociosanitàries que tenen
Estan de baixa, és una informació d'Helena Trinidad.
Diuen que la situació de la residència és complexa i han assumit errors en la gestió que, segons asseguren, treballen en solucionar. Per una banda, i després que una usuària sortís del centre sense supervisió, han revisat i incrementat els protocols de seguretat. Amada Marcos és la directora de la residència de majors de Formentera.
Que hemos reforzado esta semana con respecto a la seguridad y a lo que usted preguntaba, el tema de balizas sonoras, para que según nos acercamos a la puerta suene y nos dé seguridad con respecto a que hay movimiento por la puerta.
També estan en converses amb la Fundació de Dependència del Govern perquè els ajudin a cobrir les places en cas de necessitat i volen reunir-se amb els sindicats per millorar les condicions de les treballadores. Actualment, 5 de les 14 sociosanitaris estan de baixa, ho explica Cristina Costa, consellera de Benestar Social.
I el que sí hem de mirar és aquestes baixes, que en aquest cas és gros, de les sociosanitàries, com podrà fer que no passi, que és massa càrrega de feina o per quins motius és. I tot això el que feim ara és en col·laboració en dependència, dir aquesta setmana vendran a mirar un parell de coses d'aquí per com solucionar-ho, dar-nos com funcionen ells a les altres 6 residències que tenen i intentar-nos dar solucions.
Sobre les greus deficiències que, segons UGT, va detectar Inspecció de Treball, des de la residència asseguren que es tracta d'uns requeriments que estan subsanant.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
El govern ha detectat irregularitats en la renda social garantida, la RESOGA, de l'any 2020 i estima que milers de beneficiaris haurien pogut percebre entre 1,6 i 2,4 milions d'euros de manera irregular. És una estimació que fa la Conselleria de Famílies i Benestar Social, que ha acabat de revisar més de 4.000 expedients procedents d'aquell any. Benestar Social té tancada la revisió de la RESOGA de l'any 2016 i ha detectat que 211.000 euros es varen pagar de més als beneficiaris de l'ajuda. Ara l'executiu haurà d'iniciar la reclamació dels doblers pagats de manera indeguda. Carme Moreno.
Bon dia. La RESOGA es va aprovar l'any 2016 amb l'objectiu de garantir uns ingressos mínims a les persones en situació de vulnerabilitat. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha detallat que quan el Partit Popular va entrar a l'executiu el juliol de 2023, es varen detectar un seguit d'irregularitats. Fernández ha assegurat que la mala gestió de l'anterior govern ha duit a una situació caòtica i de col·lapse del sistema de la RESOGA. És per això que, diu, s'han pres un seguit de mesures com la d'incrementar fins a 47 les persones que treballen en la gestió i tramitació de l'ajuda.
Un sistema que carecía de control, de planificación y de coordinación entre servicios. La consecuencia es que centenares de familias vulnerables han quedado sin ingreso y sin información por parte del govern. El anterior govern del pacto miró hacia otro lado ante esta situación. Se suspendieron más de 2.300 expedientes sin avisar.
La consellera Fernández ha explicat que s'han detectat que algunes persones beneficiàries de l'ajuda no tenien NIE ni tampoc no residien a les illes. Malgrat les irregularitats detectades, Fernández ha dit que l'actual govern aposta per mantenir la RESOGA.
Creemos que es una prestación muy necesaria, pero que tiene que llegar a las personas, uno, que realmente lo necesitan y que las personas tengan muy claro cuáles son los requisitos para poder acceder a ella.
Arran de les irregularitats detectades, s'ha fet una auditoria de la RESOGA. Es treballa en la creació més d'un nou sistema que inclourà la història social única i que la consellera vol que estigui a punt el pròxim any. Entre les millores que es volen fer, hi ha també elaborar un manual de gestió interna per evitar que els treballadors que gestionen aquesta ajuda tinguin dubtes a l'hora d'interpretar la normativa.
Sobre els resultats d'aquesta auditoria, el PP i Vox han criticat els pagaments irregulars de la renda social garantida fets durant el govern d'Esquerres. Més per Mallorca, que gestionava aleshores la Conselleria d'Afers Socials de la mà de l'exconsellera Fina Santiago, en canvi creu que aquests casos entren dins la gestió normal d'aquest tipus d'ajuda. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Lluïsa Pasteguia, de Més per Mallorca.
Han tenido un tiempo más que suficiente hasta que nosotros nos hemos plantado y hemos dicho que hasta aquí. Hay que poner fin a este despilfarro.
Se revisen que, evidentment, tots aquells requisits que han estat presentats documentalment per part del sol·licitant siguin correctes i, en algun cas, se troben disfuncions.
Arribem a les 2:19, fem una petita pausa i continuem amb més temes d'actualitat.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del dematí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les Balears s'allunyen de l'objectiu climàtic de 2030 d'assolir que el 35% de l'energia generada provengui de fonts netes. La capacitat de producció s'hauria de duplicar en els pròxims 4 anys i la realitat és que en els darrers 3 anys s'ha estancat i només ha crescut prop d'un punt.
Ara mateix les renovables tan sols representen el 18% de tota l'energia generada a les illes. El sector relaciona la caiguda de la producció de renovables a la disminució de subvencions en comparació a anys anteriors i als canvis normatius. Marta Pons és la gerent del clúster de transició ecològica de les Balears.
S'ha instaurat dins la nostra consciència que les energies renovables no són rentables si no hi ha subvencions. Quan això no és vera. Les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica són amortitzables i acabes aconseguint una energia més barata.
Margalida Ramis, portaveu del GOP, entitat que forma part de la plataforma Renovables Sí, però així no, indica que l'alentiment es podria revertir en els pròxims 5 o 10 anys, ja que hi ha parcs fotovoltaics que encara estan en procés de tramitació.
La foto de lo que inicia tramitació per nosaltres és escandalosa. És a dir, són grans megaparcs fotovoltaics, molts concentrats en determinades zones de l'illa, especialment a la Marina de Llucmajor, que se mos està convertint en un polígon energètic, grans instal·lacions que majoritàriament estan instal·lades en sòl rústic, a través de fonts d'inversió que a vegades canvien de nom un parell de vegades.
La plataforma fa una crida perquè hi hagi consens entre els ajuntaments per permetre la instal·lació de plaques solars a les teulades.
Entrem en una setmana decisiva perquè el govern constati si té els suports necessaris per aprovar el sostre de despesa al Parlament, la primera passa per poder aprovar uns nous pressupostos. El vicepresident Antoni Costa ha convocat Vox i els socialistes aquesta setmana per negociar un possible suport en una segona ronda de contactes amb aquestes dues formacions, les úniques que s'han mostrat disposades a seguir negociant.
Els socialistes asseguren que assistiran a la reunió amb una actitud constructiva amb tres condicionants clars: la pujada de l'ecotaxa, del cànon de sanejament i d'un nou impost pel rentacars. Esmar Pons.
I el vicepresident Costa decideix obrir altres escenaris de negociació, doncs que m'us avisi. Però en aquests moments nosaltres estem emmarcats en relació al que representa l'aprovació o no, la votació o no del sostre de despesa. I en relació a aquesta votació del sostre de despesa hi ha qüestions que per nosaltres són com a molt lògiques. Hombre, si té, s'hauria d'incrementar.
Vox, de moment, ha aconseguit que el govern retiri del projecte de llei d'agricultura totes les referències a l'Agenda 2030, però demana al PP que retiri la seva iniciativa per fer vehicular el castellà a l'educació perquè la considera insuficient.
El tema de lengua vehicular que el Partido Popular ha presentado, como para nosotros es un fraude que no cambia nada, por mucho que lo quieran explicar por activa y por pasiva y disfrazarlo como lo quieran disfrazar, no vamos a apoyar esta medida.
La popular Marga Durán assegura que el govern és conscient de la seva minoria, mentre que Lluïsa Pestegia descarta per complet qualsevol negociació de pressupost amb el govern pel seu incompliment, diu, amb la llei de memòria democràtica.
Sabent que tenim un govern en minoria, doncs intentar pactar i arribar a acords de la manera de que vagin sortint les millores per la població de les Illes Balears.
Que ningú se pensi que en cap moment qualcú tindrà més per Mallorca una mesa i Vox una altra, avaluant a veure qui li dona la millor oferta per poder triar. Això nosaltres no hi entraríem mai.
El govern ha demanat a socialistes i Vox dur amb discreció les negociacions.
I de l'aprovació del sostre de despesa també depèn el pagament de la indemnització de residència per als treballadors públics de la comunitat, un escenari que preocupa sindicats com l'Estei. Així tot, l'executiu mostra la seva voluntat de fer efectiu el pagament el pròxim any.
Així ho ha fet saber el govern als sindicats en una nova mesa de l'empleat públic. El secretari general de l'Estei, Miquel Gelabert, ha explicat que un altre dels punts que queda supeditat a l'aprovació d'uns nous comptes pel 2026 són els retards del 2,9% pendents del 2020 que no estan inclosos dins la sentència que el sindicat va guanyar, però que el govern s'ha mostrat disposat a pagar als treballadors públics.
Més que més tranquils donant un avís a l'administració de que hem d'anar donant passes, i el manco se passa que hem donat avui ha estat la constitució de la comissió de seguiment i l'observatori, que l'administració ha reconegut que se fa tard perquè s'acorda de 3 mesos, per d'abril.
A la reunió d'avui s'ha constituït l'Observatori de l'Ocupació Pública de les Balears, un element essencial per desplegar l'acord de millores pels treballadors públics que el passat mes d'abril govern i sindicats varen aprovar.
I atenció a aquesta xifra, el mòbing ha crescut un 125% des del 2021, enguany. És el tipus d'assetjament laboral més freqüent i està relacionat amb moltes de les baixes d'origen psicosocial.
L'Associació d'Ajuda per Assetjament Moral en el Treball reclama un observatori i la vigilància estricta dels protocols de les empreses. Asseguren que la manca d'efectivitat en els protocols i la por dels treballadors a perdre la feina continuen deixant molts afectats sense protecció. A Ricardo Pérez Achino, president de l'associació, en declaracions a Ivetres.
En la mayor parte de las situaciones, la solicitud de la apertura de un procedimiento, de un protocolo por acoso, nosotros lo estamos viendo constantemente, que lo que supone es un agravamiento de la situación y además el paso a acoso institucional.
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president del govern estatal, Pedro Sánchez, de frenar la independència judicial i interferir davant del Tribunal Suprem després d'haver proclamat la innocència del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, abans que hi hagi sentència.
Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia. Que el presidente del gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad.
Feijóo s'ha referit d'aquesta manera a les declaracions de Sánchez aquest diumenge al diari El País, en què assegurava que el fiscal general és innocent i encara més després del que s'ha vist el judici contra ell per un suposat delicte de revelació de secrets contra Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Declaracions del cap de l'oposició a Melilla, on avui s'ha reunit la direcció popular.
Tot això mentre a València segueixen els contactes, però encara no han començat les negociacions per triar el relleu de Carlos Mazón, el dimitit president de la Generalitat en funcions des de fa una setmana.
Així ho asseguren veus de les dues formacions, el portaveu del PP a les Corts i un dels presidenciables, Juanfran Pérez Llorca, ha negat que se li hagi proposat cap candidatura i ha recordat que és una qüestió que pertany a la direcció nacional del partit. Per part seva, el síndic de Vox, José María Llanos, ha confirmat que els populars no els han posat encara un nom damunt la taula i que, fins que això no passi, no es posaran en marxa les negociacions per la investidura. Tot això mentre socialistes i Podem reclamen eleccions i critiquen els populars per plegar-se a les polítiques ultres dels d'Abascal.
I us ho avançàvem en titulars 3 setmanes després del seu empresonament. L'expresident francès Nicolas Sarkozy ha quedat en llibertat provisional. Aquest ha estat el resultat de la vista que ha tingut lloc avui migdia a París. La seva defensa reclamava aquesta mesura mentre no es resol l'apel·lació de la sentència, un procés que s'espera que tingui lloc l'any que ve.
La petició ha tingut el suport de la Fiscalia, que ha exigit, però, un control judicial mentre estigui en llibertat condicional per evitar que contacti amb testimonis i altres parts del cas i evitar qualsevol tipus d'ingerència. L'exmandatari conservador va ser condemnat a 5 anys de presó el 25 de setembre per associació il·lícita en el cas de finançament il·legal de la seva campanya presidencial per part del règim libi.
El El bisbe de Cádiz, Rafael Zornoza, de 76 anys, ha suspès la seva agenda per esclarir les acusacions de pederàstia destapades pel diari El País i que qualifica de falses.
Els fets haurien tingut lloc als anys 90, quan el bisbe era capellà a Madrid. Seria llavors quan hauria agredit sexualment un menor des dels 14 i fins als 21 anys. La víctima va enviar aquest estiu una denúncia per correu al Dicasteri per la Doctrina de la Fe, reclamant mesures i explicant els fets. El bisbat assegura que té confiança plena en la justícia i que col·laborarà en tot allò que sigui necessari. És la primera vegada a l'estat que coneix un cas d'abusos que afecti al cap d'una diòcesi.
I la 30a cimera climàtica de l'ONU, la COP30, es posa en marxa avui a la ciutat de Belém, a l'Amazònia brasilera, la trobada de 170 països amb una llarga llista de tasques pendents i la missió de posar fre a la creixent onada de negacionisme.
Coincidint amb aquest inici, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, l'ACNUR, ha presentat un informe que recull que els refugiats i els desplaçats interns són els més afectats pel canvi climàtic, tot i que s'hi hagin contribuït ben poc.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. A partir d'avui, tots els ajuntaments de l'illa poden adherir-se al programa de festes segures del govern. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El programa té com a objectiu prevenir incidències en les festes populars de l'illa. El pla pilot es va posar en marxa aquest estiu en les festes de Sant Joan de Ciutadella i a Mallorca, en el Firó de Solla i a la Patrona de Pollença, i ja es parla d'una reducció de les xifres.
El PI ha presentat una moció al Consell Insular per demanar la creació d'una comissió que gestioni el trasllat dels cascs de bou de Costitx.
La formació recorda que amb dos museus, l'Arqueològic Nacional i el de Mallorca, tenen titularitat total o parcial del Ministeri de Cultura, fet que facilitaria un trasllat coordinat sense conflictes de propietat.
Els partits de l'oposició presenten esmenes als pressupostos de l'Ajuntament de Palma per al 2026.
Tant el PSC com Més per Palma consideren que els comptes no s'adequen a les necessitats dels ciutadans i han presentat una esmena a la totalitat i 170 de parcials.
Tot donant parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això, connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retencions de l'arribada a Palma per la carretera de Solla i per la carretera de Valldemossa, des de Son Espases fins a s'incorporació en la via cintura. En la via cintura també trobaran retencions en sentit aeroport, des de l'altura del cementeri fins a s'incorporació en l'autopista d'Inca. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. Amb Víctor Hernández, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreixo a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. A partir d'avui, tots els ajuntaments de l'illa poden adherir-se al programa Festes Segures del Govern, que té com a objectiu prevenir incidències en les festes populars de Mallorca. El programa pilot es va posar en marxa l'estiu a les festes de Sant Joan de Ciutadella i a Mallorca, amb el Firó de Solla i a la Patrona de Pollença, i ja es parla d'una reducció de les xifres. La resta de municipis de l'illa el podran aplicar a partir de l'any que ve.
Els 54 municipis de l'illa ja es poden adherir al programa Festes Segures, que té com a objectiu prevenir les incidències relacionades amb el consum d'alcohol i drogues, violència o agressions sexuals a les festes. Es tracta de que la seguretat sigui efectiva en un ambient d'oci i diversió a partir de la conscienciació. Rafael Coves és el coordinador de Festes Segures del Govern.
Les festes tenen un objectiu, que és la diversió. I per a la diversió necessita seguretat. I la seguretat el que ha de fer és fer prevenció perquè aquesta seguretat sigui efectiva. No basta que tenim molt de policies un dia de la festa, ja hi ha de seguretat. Se trata de fer accions que ja vagin... Que, que, limitin molt segons quines conductes. Conductes que posen en risc molt vegada la participant de les festes.
Avui el programa s'ha presentat a Palma a desenes de policies locals de Mallorca per poder posar-ho en pràctica. La iniciativa s'ha obert aquesta tardor també a tots els municipis de les Balears després de superar amb èxit com d'ahir tres exercicis pilots celebrats en festes de referència com són el Firó de Solla i la Patrona de Pollença a Mallorca i les festes de Sant Joan a Ciutadella. De moment, en aquestes experiències, pilots s'ha treballat amb la població juvenil ja que són el sector amb més presència per tal de detectar les conductes de risc a les festes. Una prova que ha posat de manifest que les incidències entre els joves s'han reduït gràcies a aquest programa.
Fins ara, aquests tres ajuntaments ja són ajuntaments amb una trajectòria que ja venim prenent mesures. No és el primer que ja prenen mesures de prevenció. S'estan aconseguint, també ja tenim, si ja hi ha ajuntaments, ja havíem col·laborat amb ells ja feia dos anys, s'estan reduint les incidències. O sigui, hi ha una reducció, especialment en els joves.
El programa Festes Segures també fomenta la seguretat en els locals i establiments i forma els treballadors que no són especialistes en servir begudes alcohòliques. A més, la iniciativa se centra en la coordinació entre les diferents policies dels municipis de l'illa. A llarg termini, la finalitat és recopilar totes les dades de les intervencions a les festes per fer un mapa de la situació d'aquí a dos anys.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La Conselleria d'Educació ha signat un acord en la cadena Hotels Olsun perquè els estudiants de formació professional d'hostaleria i cuina hi facin les pràctiques lectives. Aquest acord, signat fins al 2029, permetrà que els 25 estudiants del CEPA Serenal es formin a l'hotel Cristóbal Colón de Platja de Palma.
Aquest acord apropa la formació professional al teixit productiu local, facilitant que l'alumnat pugui formar-se en un entorn real amb cuines, menjadors i sales de formació completament equipades. Amb el conveni s'habiliten 25 places per als alumnes del cicle formatiu de tècnic en cuina i gastronomia perquè puguin fer part de la seva formació a l'hotel, en horari lectiu i amb la supervisió del professorat del centre. Antoni Vera, conseller d'Educació, i Cristina Bastard, directora de la cadena Alson.
Fomentar la formació professional com a eina de lluita contra l'abandonament escolar. I no me cansaré de dir-ho fins que sigui conseller. Tenim unes dades molt dolentes d'abandonament escolar a les Illes Balears. Som la comunitat autònoma amb més abandonament escolar, un 20%. Només mos guanya Ceuta i Melilla.
Intentar poder aprofitar el màxim d'alumnat possible perquè quedi fer feina en nosaltres, ja sigui les instal·lacions d'Alt Sant Cristóbal Colom, que és allà on se realitza la formació, o si no, qualsevol altre hotel de la zona o de la cadena.
2:36, més qüestions. El PI ha presentat una moció al Consell Insular per demanar la creació d'una comissió que gestioni el trasllat de les cases de Bou de Costitx del Museu Arqueològic Nacional al Museu de Mallorca.
La formació recorda que ambdós museus tenen titularitat total o parcial del Ministeri de Cultura, fet que facilitaria un trasllat coordinat sense conflictes de propietat. La moció del PI insta el Ministeri, el Govern i el Consell i l'Ajuntament de Costitx a crear una comissió conjunta que impulsi i gestioni el retorn definitiu d'aquestes peces a Mallorca. Toni Sales és el portaveu del PI al Consell.
Tots dos museus són participats de l'Estat. Per tant, no se tracta ni tan sols d'una sessió, sinó simplement d'un trellat entre dues seus on participa l'Estat. A Mallorca és on són més coneguts, és on hi ha el seu context arqueològic i és on més bé se poden entendre. Per això volem el trellat del cas de Bou de Costitx en el Museu de Mallorca.
I el PSI ha presentat 100 esmenes parcials i una la totalitat als pressupostos de l'Ajuntament de Palma per al 2026.
Per als socialistes, els comptes no afronten els problemes més greus de la ciutat, com són l'habitatge, els serveis públics, neteja, mobilitat i emergència climàtica. El portavoz socialista Cor, Xisco Ducros, assegura que els pressupostos es construeixen sobre anuncis, macroprojectes i promeses que no tenen cap garantia de materialització.
El presupuesto que ha presentado escribe una ciudad que no existe. No afronta la vivienda, ni mejora la movilidad, ni refuerza los servicios públicos. Mientras recorta lo esencial, anuncia macroocurrencias sin proyecto y sin calendario. Para empeorarlo, incrementa la deuda en más de 70 millones de euros sin garantizar ningún retorno para los barrios.
D'altra banda, més per Palma, també ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos municipals proposats pel Partit Popular i pactats amb Vox.
La formació considera que el projecte no pensa en la gent i que només defensa els grans interessos empresarials de sempre. Segons la seva portaveu, Neus Trullol, i el Partit Popular està governant d'esquena als palmesans i palmesanes sense cap mesura que millori la seva vida quotidiana ni afronti els grans reptes de la ciutat.
Una vegada més, el Partit Popular s'ha oblidat de la gent. Per això, més per Palma, fem una bateria de propostes per millorar la ciutat. En primer lloc, proposam un impost en els pisos buits i amb aquest dot bé es poden comprar habitatge públic. Per un altre costat, fer corredors de mobilitat verda per millorar el desplaçament dins la ciutat mentre protegim el medi ambient. I una tercera proposta, un pla d'aules climatitzades per cuidar els nostres infants a les escoles. Són tres propostes reals per cuidar la ciutat i la gent que hi viu.
A més de l'esmena a la totalitat, la formació presenta més de 70 esmenes parcials.
A tot això, Més per Mallorca ha registrat al Parlament una iniciativa per reclamar que tots els grups clarifiquin la seva posició respecte al magatzem de bombes i missils que projecta el Ministeri de Defensa a Son Sant Joan. Els ecosobiranistes consideren que el PP i el PSIP mantenen un doble discurs, un a Madrid i l'altre a les Illes.
El portaveu de Més, Lluís Apesteguía, creu que el govern no té en compte els veïnats i els perills que pot comportar aquest magatzem. Per això demanen, de nou, la paralització immediata del projecte.
Per una responsabilitat, per una voluntat de representar aquesta gent quan el govern de l'Estat no els té en compte, passa de les seves necessitats i passa absolutament també dels perills que pot dur aquesta infraestructura, des de Més per Mallorca considerem que és necessari dur aquesta qüestió en el Parlament.
Més reclama que es prioritzin polítiques de pau i que es descarti una major militarització de Mallorca.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2:40, dues persones han resultat ferides a causa d'una deflagració i migdia a un habitatge del Coll d'en Rabassa a Palma. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes de l'explosió que es va originar a la zona de la Xemeneia. Escoltam a Toni Barceló, un dels afectats.
Bé, jo estava aquí i la meva nina estava asseguda en aquella cadira. I res, ha hagut un... En un segon ha fet pum i n'hi ha hagut per tot. La porta ha caigut, l'impacte m'ha desplaçat i entre que m'ha desplaçat i m'he cremat i tot això, la porta m'ha rebentat.
Toni ens conta amb el braç embenat què feien ell i la seva filla en el moment de l'explosió. Havien encès la xemeneia i per motius que encara s'investiguen es va produir una forta deflagració. Ell ha patit ferides lleus, la seva filla però va haver de ser traslladada a unes passes per cremades de diversa consideració. És Marina Barceló, afectada.
A la mà izquierda i en el peu dret. I llavors en tota la cara la tinc cremada.
Els bombers confirmaren que l'estructura de l'habitatge no ha patit danys. Ells, però, hauran de menester un temps per curar les ferides i llevar-se l'ensurt.
I només una hora abans, una altra explosió posava en alerta els veïnats d'un carrer de la platja de Palma.
Fins allà es van desplaçar també diferents unitats del 061 i bombers de Palma. Tot i que la detonació va provocar grans danys materials, no hi va haver ferits. L'origen podria ser elèctric, però encara no es descarta cap hipòtesi.
I també a Llorabaixa els veïns de Santa Catalina i Junqueta Palma es van concentrar per mostrar el seu malestar i el seu rebuig amb la instal·lació d'un mercadet de Nadal al parc de Sa Feixina durant 45 dies.
Asseguren que la decisió s'ha pres sense tenir en compte els residents, els artesans i els firaires, a més dels problemes de renous i de massificació que generarà. Afegeixen que es tracta d'un espai públic que no podran utilitzar durant prop de 2 mesos perquè l'Ajuntament, diuen, ha accedit a cedir-lo a 2 promotors estrangers perquè facin negoci. El Christmas Market in Palma estarà actiu entre el 21 de novembre i el 6 de gener.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
2:42, seguint repassant l'actualitat insular. Lloret de Vistalegre és un dels 4 municipis de Mallorca que enguany commemoren els primers 100 anys d'independència municipal.
Per aquest motiu, el filòleg i col·laborador d'IV3, Felip Munà, ha volgut resumir algun dels esdeveniments d'aquests 100 anys del poble en forma de glosa.
Celebram el centenari del nostre poble de Lloret de Vistalegre des de l'any 1925 a l'any 2025. La meva idea era fer 100 gloses per dedicar en aquest centenari i en fem una més, 101 glosa. Per què? Perquè no acabam aquí. He intentat fer una mena de ventall de tot allò que s'ha esdevingut i que avui en dia molta de gent m'ha recordat.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Fem un tento.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Darrer minut d'aquest espai de notícies, acabam, ho fèiem amb un apunt. Des d'enguany fins a l'any 2029, els alumnes de periodisme de la Universitat Alberta Jiménez podran fer pràctiques a la Direcció Insular de Comunicació del Consell Insular.
Serà gràcies a un conveni signat entre el CSAC i la institució insular perquè els estudiants puguin fer les seves pràctiques curriculars en aquest gabinet. Des del Consell de Mallorca s'ha informat que l'objectiu és contribuir a la inserció laboral dels joves i reforçar el paper de la institució com a espai de formació.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de
bon
nou.
Bon dia, Sara.
T'ha donat una alegria al Mallorca.
Sí, i tant.
Arriba l'aturada de la competició a 2 punts per sobre de la posició de descens.
Així és, el Mallorca ha agafat aire després de la importantíssima victòria per 1-0 contra el Getafe a Somos. Un gol de Vedat Muriqi al minut 14 de partit va donar el triomf al Vermells, que s'han situat a la 15a posició de la classificació en 12 punts, a 2 de la zona de descens que marca el Girona en 10. El de Jagó Barrasater mostrarà molt sòlids en defensa i varen saber aguantar el marcador favorable tot el partit. Escoltam precisament el tècnic del Real Mallorca.
Hemos hecho un gran gol y a partir de ahí pues bueno, nos ha tocado defender, pero creo que el equipo ha tenido mucho orden, ha tenido mucho sacrificio, mucho despliegue. Es verdad que tampoco hemos renunciado a la portería rival, nos ha faltado algo de posesión, pero hemos tenido esa ocasión de Sergi que podía finiquitar el partido y a partir de ahí pues aguantar en el partido y encantado de la solidez defensiva, que era algo que demandàvamos y hoy lo hemos tenido y...
Una victòria que serveix per alliberar una mica la pressió en el que estava sotmès l'entrenador Iago Barrasate.
Bueno, me he liberado muchísimo. Estoy cansado, hemos sufrido ahí en la banda, pero es una victoria que es muy, muy, muy importante esta victoria, ¿no? Y sí, como bien dices, al final solo nos habíamos puesto por delante, creo que en el Bernabéu y el día del Alavés. Y es que en los 11 partidos hasta ahora, en 9 nos habíamos puesto por detrás y cuando te pones por detrás a veces pues te tienes que exponer y desde ahí te pueden transitar, estás como más lejos de portería, más espacio que defender y ahí pues pasó un poco con el Betis también y ahí no somos tan buenos.
I si hem de parlar de claus, una d'aquestes possiblement ha estat l'encert del tècnic a l'hora de triar Samu Costa i Omar Mascarell el doble pivot. L'equip va demostrar contundència al mig del camp.
El equipo ha interpretado muy bien en todo momento lo que tenía que hacer, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, cuando interpretas bien, luego el resultado se da también porque te pones por delante y el partido es otro. Teníamos claro que el partido era para Omar por sus características y creo que lo ha hecho muy bien, pero bueno, también este partido, o otros, si te pones 0-1 abajo, pues el partido es diferente y los laterales se incorporan más y en alguna vuelta igual no somos tan rigurosos porque queremos empatar y ahí pues los espacios ya se hacen más amplios y el medio centro, los centrales sufren más. Hoy no se ha dado eso. En parte porque Omar lo ha hecho bien, pero también porque el contexto del partido era diferente.
I amb aquest 3 punts dins la butxaca, el vestidor mallorquinista també respira més tranquil. Sentim el migcampista, Omar Mascarell.
Yo creo que al final, sobre todo en nuestra situación ahora mismo, lo importante es ganar. Y para ganar pues tienes que tener un equipo unido, un equipo que es muy solidario. Y es lo que se ha visto hoy. Creo que nos hemos dejado el alma en cada jugada, en cada acción. Y al final eso pues te lleva a estar mucho más cerca de llevarte una victoria muy importante que nos va a dar confianza, ¿no? Para seguir adelante, para seguir siendo positivos y saber que si jugamos así, pues va a ser las victorias estarán mucho más cerca.
I el Mallorca no tornarà a jugar, Toni, fins al pròxim dia 22 d'aquest mes.
Sí, que el Vermell visitaran el camp de la Ceràmica per jugar contra el Villarreal. Per cert, avui el programa en línia de Cindy Betres Televisió a partir de les 11:30 del vespre. El protagonista serà el tècnic del Reial Mallorca, Jagoba Arrasate. Pel que fa a la resta de partits disputats ahir a la primera divisió, aquests han estat el marcador: Celta 2, Barcelona 4, Rayo Vallecano 0, Reial Madrid 0, València 1, Betis 1 i Atlètic Club de Bilbao 1, Oviedo 0. El Reial Madrid continua líder en 31 punts, 3 més que el Barça, recordant que aquesta setmana la primera divisió s'atura per moure els compromisos internacionals. I demà, a partir de la 1 del migdia, tindrà lloc el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei, que recordam hi ha dos equips balears, el Real Mallorca i l'Atleti Balears.
A la primera federació, empat de la UD Eivissa contra el coer del grup, el Betis Deportivo.
Empat a 0 que deixa l'equip pitiús un punt sobre el descens. Des de l'arribada del nou entrenador, Miguel Álvarez, l'equip pitiús no guanya. I a la segona federació, gran victòria del Poblense, el camp del Reus, per 1-2, gràcies al gol de Martí Paeres i Toni Penyafort. El conjunt de la Pobla ocupa la primera posició amb un punt més que el Barça Atlètic, el segon. Sentim l'entrenador Óscar Troya.
Hemos ganado en uno de los campos más complicados de la categoría. Hemos hecho un buen partido, yo creo que la dificultad ha sido máxima, el rival nos ha exigido, creo que en muchos momentos pues nos han sometido y hemos sabido salir de esos momentos de partido y hemos tenido yo creo que aciertos de cada portería y bueno, valoro muy positivamente los tres puntos conseguidos.
A l'Estadi Balear, l'Atlètic Balear 2, Girona B 2. L'Andratx va empatar a 2 gols al camp del València Mestalla. La Societat Esportiva Eivissa va perdre per 2-1 al camp del Sant Andreu i el Porreres va sumar un punt del camp de l'Olot després d'empatar a 0. Precisament sentim el tècnic del Porreres, Jaume Mut.
Partit igualat fins en el minut 75 o així, i després, per jo, clarament partit pel l'Olot. Anàvem amb un punt, contents, ensumat, l'han d'intentar fer bo de menjar-hi bé, però no estic satisfet amb el que hem fet en el final.
La Societat Esportiva Eivissa i el Porreres ocupen posició de descens, l'Andratx és desè en 13 punts i l'Atleti Balear sisè en 15.
A futbol sala, avui a les 6:30 sortirà des de Somos en Rua l'autocar descapotable del Palma Futsal fins al Consolat demà.
Una vegada l'equip arribi a la seu de presidència, la màxim responsable del govern, Marga Proens, rebrà els campions de la Copa Intercontinental. I d'altra banda, molt pendents de l'estat d'Iker Fernández, l'ala del Gasifred, que va rebre un fort impacte en el partit d'ahir davant l'Àfrica Saudí, amb el porter visitant Mario Gómez. Continua ingressat a l'hospital. Víctor Sancho té la darrera hora. Bon dia.
Bon dia. Iker Fernández continua ingressat a l'UCI de l'Hospital Can Mises, ja acompanyat dels seus familiars que han vingut des de Barcelona. Des del club esperen que demà passi a planta. Asseguren que l'operació a la qual va ser sotmès ahir vespre va sortir bé. Recordem, se li va extirpar la melsa, a banda de tenir tres costelles trencades per l'impacte amb el porter de l'Àfrica Ceutí, Mario Gómez. Un fet que es va donar només iniciar-se el maig ahir a Sa Blancadona. També se li ha col·locat un drenatge al pàncreas. Es dona el fet que el jove ala del Gasifred de 23 anys ja va tenir una lesió greu al genoll ara fa uns mesos. La bona dinàmica esportiva que porta el Gasifred, que és tercer a la segona divisió després de guanyar ahir, queda en un segon pla. El club està ara mateix centrat en l'evolució d'Iker Fernández, ingressat a l'UCI, i és el seu president, Juan Ruiz.
Per seguretat i per precaució, que estigui durant com a mínim el dia d'avui complet i potser que part de demà també, antes de poder-lo pujar a planta, no? Potser que hagi d'alguna manera perdut el que és la temporada. Diu, tot depèn, és un tio jove, té 24 anys, però clar, l'impacte ha estat tan brutal i fort que no m'ho ha assegurat encara, que d'alguna manera pues, haurà d'esperar pues, a iniciar a recuperar-se i intentar fer vida normal. És el que ens parlàvem amb el jugador, que haguéssim pogut perdre els 3 punts o regalar-los a canvi de que no hagués succeït aquest tema.
I en bàsquet, Lucas Victoriano ha estat presentat com a nou tècnic del Palmer.
Després de la dimissió de Marco Justo, comença una nova etapa al conjunt de Primera FEB. Sentim precisament l'entrenador, el nou tècnic del Palmer, Lucas Victoriano.
Llevamos pocas jornadas, ayer ha sido muy importante ganar, sobre todo mentalmente para los chicos,
Y ahora empieza otra etapa con otro entrenador, lógico. En estos días ha sido bastante confuso para ellos, lo entiendo como profesionales, porque se va un entrenador, viene otro, porque también tuvimos incorporaciones de algunos jugadores, pero ayer fueron capaces de centrarse, de hacerlo bien.
I precisament el Palmer va guanyar ahir el seu primer partit de la temporada. El mallorquín guanyaren el derbi contra l'Estia Menorca per 83-80. Sentim el president Vicent Palmer parlant de Victoriano. Diu que és l'entrenador ideal.
Para nosotros es el entrenador ideal, en el sentido que atisba a varias cosas. Una, liderazgo, compromiso y principalmente muchas ganas de crecer con el proyecto, que eso para mí es fundamental. Que tengamos ese compromiso de crecer, de hacer las cosas y de no rendirnos jamás, es la base de cualquier proyecto.
La primera victòria del Palmer ha arribat a la sisena jornada de la Lliga regular. I el Figui, Mallorca, s'ha convertit en l'equip millor classificat de les Illes després de guanyar ahir a Guipúscoa. És la tercera victòria en 6 partits del conjunt que entrena Pablo Cano, instal·lat en la zona tranquil·la de la classificació. Sentint la valoració del tècnic del Figui.
Tenemos muchas cosas para corregir. No ha sido nuestro mejor partido a nivel baloncestístico, pero sí un muy buen partido de carácter.
Ja acabam amb voleibol.
A la Lliga Iberdrola, gran victòria de la Barca Menorca a la pista del Heidelberg per 0-16-3. El conjunt que entrena Bell Llorent va demostrar el seu gran potencial i es situa líder de la classificació en 100 victòries.
Gràcies, Toni. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
Del 17 al 21 de noviembre celebramos la segunda Semana Global del Emprendimiento en Palma Activa.
Talleres, charlas y actividades gratuitas para personas emprendedoras y autónomos para inspirarse, hacer networking y dar impulso real a sus proyectos.
Plazas limitadas.
Inscripciones obligatorias en palmaactiva.com. Ayuntamiento de Palma. ¿T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Red was flying away.
Redbirds Flying Away és un dels temes del primer disc del músic mallorquí Joe González, presentat avui a Palma. Una col·lecció de 9 cançons que ja podeu trobar a les plataformes digitals. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Avui l'Estil Stand és el nom de l'àlbum amb el qual debuta el compositor i guitarrista de Pollença en solitari, però la seva trajectòria musical ve d'enrere. Després de formar part de bandes com Six String Souls, Les Mobilets i Xandú, i de cofundar el festival DM Pollença en 2018, Joe González s'atreveix amb aquesta proposta personal usant arranjaments moderns amb una profunda càrrega emocional en les seves lletres. Una proposta artística que flueix entre el folk rock dels anys 60 i 70, fusionant sonoritats del soul i el reggae més clàssic amb tints psicodèlics.
I al final sempre estem rodeats de música, t'arriba música i som com uns transmissors. Jo no sé, tinc una facilitat a l'hora d'escriure, ho reconec, que no sé, a vegades és com si m'arribés d'una altra banda. No m'acosta escriure cançons, la lletra, no? I després, pues, tens aquesta... Després d'haver escoltat i veure tants concerts, he tingut una vida bastant musical, pues, sí que tens aquesta idea bohèmia o nostàlgica de reproduir-la, tocar-la amb una banda...
Una idea que materialitza en aquest primer disc gràcies a la producció de Rano Sarvac, natural d'Argentina, que ha col·laborat amb noms destacats de l'escena musical del país, com Luis Alberto Spinetta. Una petjada, la del rock argentí, que ha quedat impresa en el primer treball de Joe González, en el qual participen, entre altres, J. Morelli, bateria de la banda Enanitos Verdes, i Didi Goodman, pianista de Nati Peluso.
Desarrollamos este disco juntos
a partir de sus composiciones que me gustaron y le puse la impronta de mi experiencia, digamos, y de los músicos que me parecía que podían funcionar bien para su música, que fueron J. Morelli en Argentina, el de los Enanitos Verdes, y el Didi Goodman, que es otro gran amigo que vivía acá en Madrid hace unos años, que ahora es el director musical de Nati Peluso.
Will Still Stand també s'ha publicat en format vinil i ho podrem escoltar en directe abans de final d'any a les sales de concert de Mallorca.
I tenim temps encara per fer un breu repàs a l'agenda cultural d'aquesta setmana. Comencem amb la mirada posada en dimecres.
Que és dimecres bo a Inca i enguany part de la música en directe que s'escoltarà serà a càrrec de Los Brindis, que sonen de fons. A partir de les 5 seran a la plaça de Santa Maria la Major. Pop a l'estil dels anys 60 és només una petita part de la festa grossa que és avui, que es viu a la capital de Reier la vigília del dijous bo. I divendres al Tru Teatre de Palma.
Ojalá el amor nos salve.
De Pedro Riba a Palma, a partir de les 9 de la nit, com dèiem, al Trui Teatre, música a mig camí entre Espanya i Amèrica Llatina.
Parte del espejo que enfrentamos cada vez que formulamos pensamientos y la lluvia ayuda al sol a no ser tan despiadado y a minore la venganza sobre los amotinados.
Són les 3 i és moment de repassar els titulars d'aquest informatiu migdia que hem encetat parlant del compromís del ministre de Transport, Òscar Puente, de negociar per impulsar la xarxa ferroviària de Mallorca i recuperar també el conveni de carretera. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, són compromisos anunciats després de la visita al remodelat passeig marítim de Palma i que donen resposta a la intenció del govern balear d'ampliar aquesta xarxa de tren fins al Codiell Llucmajor, projectes que necessiten la col·laboració de l'Estat, un Estat que avui els tenía la mano.
Estamos aún esperando algunos datos de demanda, rentabilidad, que solicitamos cuando constituimos la mesa técnica de trabajo en marzo de este año, pero nos hemos emplazado para reunirnos tan pronto se apruebe este jueves la Ley de Movilidad Sostenible y abordar, como digo, el futuro ferroviario de Mallorca, en el que nosotros, desde luego, tenemos el máximo interés.
El ministre també s'ha mostrat obert a recuperar el conveni de carreteres i a fer de mediador amb Aena pel que fa al parc fotovoltaic previst a Sant Bonet.
També avui és notícia que les Balears esquiven per ara el confinament de granges, però sí apliquen restriccions contra la grip aviària.
Per exemple, es prohibeix la venda i exhibició d'aus a mercats de 14 municipis i a les granges s'han de posar els abeuradors i menjadores dins dels corrals per evitar que s'hi aturin les aus silvestres. A Inca, però, que aquesta setmana es celebra el dijous bo, de moment no s'hi aplicaran restriccions i es podrà celebrar la mostra d'aviram. De fet, avui ja s'ha començat a muntar l'exposició ramadera.
La unitat de diagnòstic molecular genètica clínica de l'Hospital Son Espases ha detectat una mutació genètica única només de Menorca.
Una mutació que pot causar miocardiopaties, afecta persones de famílies amb determinats llinatges menorquins i encara s'ha de continuar investigant, sempre treballant amb els cardiòlegs, però l'objectiu a curt termini és detectar-la a famílies i descendents i ascendents.
També en clau sanitària, les llistes d'espera continuen augmentant a Eivissa.
Ara mateix hi ha 2.300 pacients pendents d'una operació quirúrgica. És un retard mitjà de gairebé 5 mesos, un total de 150 dies d'espera. Són més dels que calia esperar a principi d'any, però el govern destaca que són dades millors que les del 2023.
A la plana internacional hi ha un nom propi, el mateix de fa 3 setmanes, quan va entrar a la presó. El de Nicolas Sarkozy, que avui és notícia perquè el Tribunal d'Apel·lacions de París ha acceptat la seva petició i el deixa en llibertat condicional mentre la sentència no sigui ferma.
Recordem que l'exmandatari conservador va ser condemnat a 5 anys de presó el 25 de setembre per associació il·lícita en el cas de finançament il·legal de la seva campanya presidencial, tot per part del règim libi de Muammar el-Gaddafi. I Dové Sarkozy, que sempre ha negat les acusacions, ha qualificat avui a la vista la seva estada a presó com una experiència terrible i recordem que havia estat el primer excap d'estat de França França empresonat.
I una cita destacada també de l'agenda internacional és la 30a cimera climàtica de l'ONU, la COP30, que es posa en marxa a la ciutat de Belém, a l'Amazònia brasilera. La trobada de 170 països amb una llarga llista de tasques pendents i la missió de posar fre a la creixent onada de negacionisme. Coincidint amb aquest inici, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, l'ACNUR, ha presentat un informe que recull que els refugiats i els desplaçats interns són els més afectats pel canvi climàtic, tot i que hi hagin contribuït ben poc a les seves causes. Així acabem aquesta edició de l'informatiu migdia. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Atento.
Més informació a ib3notícies.com.